UFO Migdia, amb Dolors Lleó.
Info migdia d'avui dijous, 30 de gener. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Els alumnes de l'Escola Pia han demanat la pau a tot el món avui amb motiu de la celebració que han fet del Dia Mundial de la No Violència i la Pau.
Ho han fet amb una performance d'inspiració tibetana a la plaça de l'Església aquest migdia, que han acabat cantant conjuntament la cançó Junts Som Invencibles dels Catarres.
La plataforma Preservem el Maresme apel·la a la unitat d'acció civil i política per aconseguir millores en la mobilitat del territori. El portaveu de la coordinadora ha assegurat que cal deixar de banda els interessos partidistes per aconseguir que Estat i Generalitat es comprometin amb les mesures que tenen l'acord de tots els actors aquí al Maresme.
Antoni Esteban ha desafiat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a justificar amb què s'han invertit els 97 milions d'euros que s'havien de destinar al Maresme i que l'Estat els va transferir amb la titularitat de carretera.
La protectora de Palafolls agraeix l'allau de mostres de solidaritat rebudes en l'última setmana després que se'ls inundessin les instal·lacions pel desbordament de la Tordera.
Molts dels gossos que anaven a ser acollits temporalment a partir d'ara, a partir d'una crida feta a les xarxes socials, estan en procés d'adopció. Desenes de voluntaris van ajudar-los dissabte a netejar el refugi, que ja funciona normalment.
Calella Centre Comercial ha sortejat avui els 3 abonaments per a 5 espectacles del cicle cultural.
Les guanyadores són Núria Muñoz i Núria Fogassot i Isabel Feliu, veïnes de Calella que podran assistir gratuïtament a les representacions que es faran a la Sala Mozart fins al 5 d'abril. El sorteig s'ha fet en directe al programa La Ciutat de Ràdio Calella Televisió.
El FAR lidera el rànquing de visites als espais museístics de Calella durant tot el 2019.
El centre d'interpretació creat a l'entorn de la Torre Lluminosa va registrar 5.732 visites entre abril i desembre del 2019, amb un pic màxim de 875 visites a l'agost.
I el temps, la previsió, no fa entreveure gaires canvis en la situació meteorològica. Entre avui i demà, temps majoritàriament assolellat amb temperatures molt agradables i mar en calma. Doncs comencem a desgranar aquests continguts informatius. Com cada 30 de gener, els alumnes de l'Escola Pia han celebrat avui el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, coincidint amb l'aniversari de la mort de Mahatma Gandhi. Una jornada de sensibilització que reivindica una educació basada en valors com la pau, la no violència, el respecte i la solidaritat. Enguany, la temàtica de l'acte ha estat la religió budista i han demanat la pau al tot el món. Ho han fet amb un acte a la plaça de l'Església.
L'Escola Pia ha tornat a celebrar el DNIP a la plaça de l'Església amb tots els alumnes dels dos centres i aquest cop ho han fet llegint pregàries tradicionals del Tíbet, unes lectures que han servit per expressar els desitjos dels alumnes, les seves esperances i inquietuds per a un futur millor. Tot plegat ha anat ambientat amb música i actuacions musicals dels estudiants. La jornada ha finalitzat amb una performance on els alumnes han realitzat la figura d'un arbre, la posició de ioga, mentre cantaven la cançó dels Catarres, Junts Som Invencibles. El professor de l'Escola Pia, Manfred Díez, ha explicat el significat del DNIP i el per què enguany s'ha escollit la filosofia budista.
Cada any mirem que tingui un àmbit temàtic concret. I en aquest cas, mira, ha sigut fer les banderes tibetanes perquè és una forma d'expressió d'idees que són sanes, són saludables per la societat, i com que no tenim manies a l'hora d'utilitzar un mitjà o un altre, doncs aquest any hem fet les banderes tibetanes. I hem volgut que tot tingui una mica de context i sentit budista, eh? Perquè el budisme, com qualsevol forma de pensament, té les seves virtuts i és bo agafar-les, no?
El DNIP té una llarga tradició als centres educatius que dediquen setmanes a preparar aquesta jornada. És una forma d'ensenyar als alumnes el valor de la pau i la no violència.
La plataforma Preservem el Maresme reclama unitat civil i política per reclamar millores en la mobilitat del territori. La coordinadora d'entitats creu que només amb la unitat d'acció s'aconseguirà que les administracions catalana i estatal es comprometin amb les peticions que tenen el consens del territori, ja sigui en l'àmbit del transport ferroviari, per carretera o autopista, que són els seus principals cavalls de batalla. El seu portaveu, Antoni Esteban, ha lamentat que per culpa dels interessos dels partits que han estat al capdavant del Departament de Territori, ara el Maresme estigui patint les conseqüències de tenir unes infraestructures de mobilitat totalment desfasades i obsoletes. En una entrevista al programa La Ciutat, Esteban ha desafiat a l'actual conseller Damià Calvet perquè justifiqui de forma informada on s'han invertit els 97 milions d'euros que s'havien de destinar al Maresme gràcies a l'acord per transferir la titularitat de la carretera a la Generalitat.
Segons el portaveu de la plataforma Preservem el Maresme, des de la conselleria s'assegura que la partida econòmica transferida per l'Estat ja s'ha invertit en actuacions de millora de la mobilitat al Maresme. Esteban reclama que s'aportin informes que ho corroborin perquè, segons defensa, els diners es van utilitzar per ampliar les línies de metro de Barcelona.
Sí, la realitat és que estaven invertits en la línia 9.
En la?
Línia 9 del metro. Aquesta és l'última informació que teníem nosaltres. Yeah. Però bueno, ens van dir que en quan recuperessin aquests diners que els invertirien en el Maresme. Estem a l'any 2020. A la reunió que han tingut, la Generalitat li ha dit que ja se'ls havien gastat en inversions al Maresme. Bé, jo des d'aquí, ja ho he fet amb altres emissores de ràdio i diaris, jo demano a la Generalitat que ens faci arribar un llistat de les inversions que s'han fet amb aquests 97 milions.
En una entrevista a la ciutat, Antoni Esteban ha assegurat que només amb la unitat del territori, de deixant de bando els interessos partidistes, s'aconseguirà millorar la mobilitat del Maresme i que és de consens.
Tots tenim que anar units, que té que haver-hi una sola veu, tant societat civil com classe política com altre tipus d'entitats, i anar amb una sola veu a reclamar les coses que ens corresponen per llei a la Generalitat i dir, senyors, volem això i això és el que es té que fer i ho hem estudiat, ho hem consensuat en tot el territori i volem que es faci això. I això no significa una inversió de milers i milers i milers de milions, sinó són coses lògiques de manteniment de la...
El portaveu de la plataforma Preservem el Maresme ha recordat que tant la Nacional 2 com la C32 són de titularitat de la Generalitat de Catalunya i a l'administració catalana la responsabilitza de no aconseguir la pacificació de la carretera i l'alliberament dels peatges de l'autopista, de les dues peticions que van propiciar la creació de la coordinadora ara fa 10 anys.
Antoni Esteban ha dit avui que desconfia que hi hagi realment voluntat política de suprimir peatges quan s'acabi l'actual concessió de la C32. Això serà l'agost de l'any vinent.
Afirma que Esquerra ha deixat de banda la lluita i recorda que l'actual conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, obre la porta a crear un sistema tarifari en forma de vinyeta.
El problema és que la C32 no és de l'Estat espanyol, ni és de la Generalitat, és dels maresmencs, perquè ja l'hem pagat 60 vegades i tindria que retornar al territori. Mm. Aquesta tindria que ser l'única realitat. El que passa és que són interessos de què costa el manteniment. X milions d'euros a l'any. Bueno, pues cap problema. Que ho paguin els usuaris.
Quan a la línia de Rodalies des de la plataforma s'adverteix que l'actual infraestructura no resistirà molts anys més a tenor de l'impacte que ha tingut l'últim temporal. En aquest sentit, s'alinea amb la petició del Consell d'Alcaldes que reclama que el seu trasllat del front marítim, però adverteix Esteban que requeria una inversió difícilment assumible. També ha llançat dures crítiques sobre la gestió del litoral com a conseqüència de les contínues llevantades que provoquen la desaparició de les platges. Esteban ha assegurat que el dragatge de la sorra, a més de ser una petició electoralista, és una bestiesa a nivell mediambiental perquè suposa la destrucció de la flora i la fauna autòctona.
La borrasca Glòria va causar molts danys a les protectores d'animals ubicades als punts on va colpejar amb força. La prioritat va ser llavors salvar gossos i gats, però ara molts d'aquests refugis s'han de reconstruir. La protectora de Palafolls va veure com l'aigua de la Tordera va negar tots els racons. Un vídeo penjat a les xarxes socials va fer possible que, en només un matí, 40 animals trobessin casa d'acollida. Ara, la protectora, a poc, va reprenent la normalitat després que aquest cap de setmana desenes de voluntaris s'apropessin fins al refugi per ajudar a reparar tots els desperfectes.
Allaus i allaus de solidaritat és el que ha rebut la protectora de Palafolls aquesta darrera setmana. Després de la resposta excepcional per acollir els peluts que vivien en el refugi, aquest cap de setmana s'han vist sobrepassats per un altre allau de solidaritat. Desenes de voluntaris es van organitzar dissabte per col·laborar en la reparació de les seves instal·lacions afectades pel desbordament de la Tordera. Esther López és una voluntària de la protectora de Palafolls.
Una passada, o sigui, va ser impressionant. La crida del vídeo buscant cases d'acollida es va fer molt viral i va ser molt, molt, molt vist. I la resposta va ser massiva, però amb la crida que vam fer de que ens ajudessin a arreglar refugi, ostres, estàvem, és que no trobo la paraula, perquè estàvem com al·lucinades de la gent com es presentava la protectora amb màquines, amb rasclets, amb pales, de tot, amb mànegues, de tot tipus de maquinària. No ens va faltar de res per poder arreglar el refugi, tots els desperfectes. Més, vam millorar les instal·lacions de la protectora.
A hores d'ara, la protectora ja ha recuperat la normalitat i, mica en mica, esperen que puguin anar arribant els gossos que han estat en cases d'acollida durant aquests dies de temporal.
Ara la protectora la tenim neta. Tenim, tots els desperfectes estan arreglats, totes les casetes que estaven tancades, podrit, mullat. Ara estem en procés una miqueta d'ordre. Intentar posar tot al seu lloc i intentar acomodar el màxim possible els habitacles pels gats i gossos que estan venint a poc a poc. Llavors ara és posar una mica d'ordre. El que és les instal·lacions de la protectora ja les tenim al 100%, vull dir, ja estan totes funcionant bé.
López ha mostrat el seu agraïment a totes les famílies que van decidir acollir i ha celebrat que hi hagi algun procés d'adopció obert. També agraeixen a aquelles famílies que estan allargant l'acollida fins que passin els dies de fred.
Han tornat alguns s'està fent el procés d'adopció, d'adaptació, diguem-ho així, per ser adoptats, i altres estan encara en cases d'acollida. El que passa és que és el que diem, quan tens un gos a casa li agafes carinyo i sempre costa una mica més, i més si saps que el pots tenir i ha de tornar amb una gàbia i ha de tornar a estar sol, i més en aquest temps costa més que quan fa bon temps. Llavors, doncs, estan una mica allargant, entre nosaltres estem valorant una miqueta, depèn també del tipus de gos. Si està ara en una casa d'acollida bé i el poden tenir, doncs estem allargant una miqueta aquests dies que la protectora, doncs, encara fa fred i fa molta humitat.
També agraït el suport a totes les persones que els han ajudat fent donacions de tota mena, amb pinso, mantes i inclús donacions econòmiques. Tot i que els efectes del temporal van ser devastadors, la protectora ha sabut tirar endavant i trobar-hi el cantó positiu.
Tots a minuts per sobre de la una del migdia, seguim en directe a l'info d'avui 30 de gener. El CAP i l'Ajuntament de Calella han programat 10 sortides per la segona edició del projecte Pas a Pas, caminades per promoure els hàbits saludables. Es faran tots els dijous feiners entre el 13 de febrer i el 23 d'abril. L'activitat mantindrà el mateix format i abans d'iniciar la ruta el personal sanitari de la corporació els oferirà una breu xerrada monogràfica. Els assistents més constants, els que puguin acreditar haver participat en almenys 8 caminades, entraran en el sorteig d'una panera de fruita i de verdura.
Les caminades tenen un recorregut d'entre 3 i 5 quilòmetres amb poc desnivell i aptes per a persones de totes les edats. El punt de sortida serà al CAP de Calella a les 9 del matí, on abans s'haurà ofert als assistents una xerrada monogràfica sobre un tema vinculat amb la salut. El primer dia repartirà a tots els participants un carnet que hauran de portar a cada sessió perquè se'ls posi un segell per caminada que realitzin. Entre els participants que facin 8 o més sessions se sortejarà una cistella de casa d'ametller amb fruita i verdura. Els grups sempre aniran acompanyats per persones de l'àrea d'esports i de salut del consistori i per una professional sanitari del CAP. Aquesta iniciativa s'emmarca dins del Pla de Salut 2011-2015 que recull el compromís de fomentar l'activitat física i tenir una població més activa.
I un dia més seguim parlant dels efectes del temporal Glòria, en aquest cas pel que fa als viveristes del Maresme, que també han fet balanç dels danys amb unes primeres estimacions. Diuen que ja se superen els 2,5 milions d'euros de pèrdues. L'afectació, segons el Gremi de Viveristes de Barcelona, ha estat molt generalitzada a tot arreu, sobretot per l'efecte del vent, que ha provocat desperfectes en instal·lacions i cultius exteriors. La zona zero del temporal se situa a la conca de la Tordera, on el desbordament del riu ha provocat danys irreparables. És el cas de l'empresa Florinova, a Palafolls, que es veu obligada a tancar i abandonar la finca. Els propietaris asseguren que és inviable tornar-ho a posar en marxa. L'aigua va arribar fins a gairebé 2 metres d'alçada, dins dels hivernacles. La inundació va fer malbé tots els quadres elèctrics, tot tipus de material i maquinària, i es van dur també per davant tots els cultius. L'empresa diu que mai hagués imaginat que l'aigua superaria de llarg el metre d'alçada on se situen les plantes, a les taules de cultiu. Des del gremi asseguren que les pèrdues en aquesta zona són catastròfiques i milionàries. I Comissions Obreres celebra avui la seva assemblea sindical oberta del Maresme a Pineda, un procés participatiu obert a l'afiliació a entitats i persones simpatitzants disposades a compartir experiències dins i fora del sindicat. Aquesta reunió es fa un cop superada la meitat del mandat i havent tancat el període de concentració d'eleccions sindicals. En l'acte hi participaran Raquel De Haro, que és membre del Comitè de Comissions Obreres a Catalunya, i Lalo Plata, secretari general de Comissions Obreres al Maresme, Vallès Oriental i Osona. I aquest matí l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial ha sortejat en directe el programa La Ciutat, 3 abonaments per a 5 espectacles del cicle cultural de la Sala Mozart que organitza l'Ajuntament. Les botigues associades han estat repartint entre els seus clients les butlletes de participació. Avui se n'han extret 3, una de reserva també, que s'enduran el premi i podran gaudir de forma gratuïta de 5 de les obres que s'han programat fins a principis d'abril. Les afortunades són Núria Muñoz, Núria Fugasot i Isabel Feliu, totes tres de Calella.
El president de Calella Centre Comercial, Josep Maria Gallar, que ha estat una de les mans innocents del sorteig, ha parlat del binomi Comerç-Cultura com una associació beneficiosa per al conjunt de la ciutat.
Això és una campanya que nosaltres ens hem adherit, que és iniciativa del Departament de Cultura de l'Ajuntament, i bueno, veiem que tot el que sigui promoure l'activitat al poble, al final el comerç sempre se'n pot sortir beneficiat, i bueno, sembla ser que hi ha hagut bastanta participació.
Sí. Gallar no descarta repetir la iniciativa de cara a futures temporades teatrals. Durant el sorteig, en el qual també s'ha extret una butlleta de reserva, s'ha explicat com hauran de fer les guanyadores per recollir el seu abonament. Gemma Sales, la tècnica de comerç de l'Ajuntament de Calella.
Des de l'Associació de Comerciants, doncs ja que és una iniciativa també d'ells, doncs la trucaran i llavors ja se li explicarà on, com i quan doncs se li donarà aquest abonament.
La programació del cicle cultural de la Sala Mozart ofereix la possibilitat de comprar entrades per a cadascun dels espectacles, però també posa a la venda abonaments per a 5 espectacles a 49 euros o 8 espectacles a 69 euros. També hi ha un abonament familiar per a 4 espectacles que costa 20 euros. Les entrades es poden comprar de forma anticipada al portal entreapolis.com i a taquilla de la Sala Mozart els dimecres de 5 a 8 i el mateix dia de la funció, en el cas que no s'hagin exhaurit.
Quan la ràdio parlava de Franco, una obra escrita per Josep Maria Benet i Jornet es representarà aquest diumenge a l'Orfeó dins del concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella. En una entrevista al programa La Ciutat, les responsables del certamen han adreçat un missatge als joves de Calella perquè s'animin a acostar-se al teatre.
Carme Horta i Paula Martínez reconeixen que la proposta teatral de joventut artística no acaba d'arrelar entre el públic juvenil i per això fan aquesta crida.
Tot el públic és molt agraït, no? I el que tenim doncs, és un encant, però són gent gran. El que animem des d'aquí és que vinguin els joves. Són estudiants,
són
també.
Són estudiants, estan a Barcelona, marxen el diumenge, s'hi baixen. Alguns treballen, però bueno...
Però jo també el que faig una crida és a la gent de Calella. Sí. El públic de Calella, els nostres jovents, que deixin de discoteques, que vinguin al teatre.
Però sí, ja no n'hi ha.
La programació del 46è concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella s'allargarà fins al 22 de març amb representacions cada cap de setmana al Teatre Orfeó Calellenc. El preu de l'entrada és de 8 euros per al públic general, 6 als socis i es poden consultar els detalls de la programació al seu web.
I més coses, també els espais museístics de Calella van tenir més de 26.000 visites durant el 2019. És la suma de les entrades registrades a l'Ajuntament Vell, al FAR, al Museu Arxiu Municipal Josep Maria Codina i Baguer, al MUTUR, al Museu del Turisme, i al Refugi Antiaeri del Parc del Mau, que són els 6 equipaments gestionats per l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Calella, que ha donat a conèixer les dades també de forma desglossada. De tots ells, el centre d'interpretació creat a l'entorn de la Torre Lluminosa va ser el més visitat, amb un pic màxim d'afluència el mes d'agost. El FAR només està obert al públic entre els mesos d'abril i desembre i va ser justament l'últim de l'any quan va rebre més visites.
Li segueixen l'Ajuntament Vell, el MUTUR, el Museu Arxiu i el Refugi Antiaeri del Parc del Mau en aquest ordre. Segons les dades facilitades per l'Ajuntament de Calella, el Museu del Turisme de la fàbrica Llobet Cúric va comptabilitzar 1.866 visites durant el maig, la xifra més alta en termes mensuals de tot el registre. Durant aquest 2019, els diferents espais museístics han acollit exposicions com Dones, Ficcions i Realitat, 55 Jornades per la Llibertat, Quim Botey, Passió per la Fotografia o Patrimoni Oblit, Memòria Literària, entre d'altres.
Net i Polit us ofereix el temps.
Estabilitat meteorològica durant aquesta setmana i sembla que encara ha de seguir de cara a les properes hores. Previsió amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. El temps de les properes hores no ens ha de portar complicacions. Avui el vent de ponent, com va passar dimarts, farà que pugin les màximes cap als 17, puntualment als 18 graus, especialment al sud del Maresme, al nord. Bufarà vent més aviat del nord-est i això impedirà que la temperatura pugi tant, tot i que també es mantindrà l'ambient suau al migdia. Domini del sol aquesta tarda, aquest matí núvols, alts i mitjans, que estones poden tapar el cel sense més conseqüències, però com dèiem, la tarda bàsicament es presenta assolellada. De cara a demà, més o menys com avui, el temps continuarà sense massa complicacions, amb domini del sol durant tot el dia, algun nuvolet prim poc important, amb vents fluixos que bufaran de garbí durant les hores centrals del dia i la tarda i amb una situació marítima que continuarà tranquil·la i dominada pel marejol com avui a tota la costa maresmenca. Les temperatures de nit baixaran una mica, mentre que les màximes es mantindran semblants a les d'avui.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
I els Premis d'Enderroc ja han fet públiques les seves nominacions per l'edició d'aquest any. Després de finalitzar la primera ronda de votació popular, ja es coneixen els artistes més votats i, per tant, els que passen a la segona volta, que estarà oberta fins al 9 de febrer. Per tant, votacions obertes encara fins al 9 de febrer, com no podia ser d'altra manera el grup català del moment, Oques Grasses, encapçala el rànquing amb 6 nominacions.
Els osonencs, on han a rebre el guardó de millor disc de pop-rock, tenen dues cançons en la llista de millor cançó pop-rock, In the Night, la que estem escoltant, i Està Guai, i també estan entre els grups de millor directe i millor videoclip, també per In the Night. Manel es troba en segona posició amb 5 nominacions. Amb tan sols una nominació de diferència, Manel ocupa aquesta segona posició per darrere d'Oques Grasses. Els barcelonins formen part de les mateixes categories que els osonencs, però tan sols compten amb un sol tema que opti a millor cançó de pop-rock, que és Per la bona gent. Amb 4 nominacions hi ha Búhos, el duo barceloní Ginestà, Miquel Núñez i, com no podia ser tampoc d'altra manera, Rosalía.
Que jo sé que nascú per ser milionària. Si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada.
La de Sant Esteve de Sarrovires està nominada amb aquesta cançó a millor videoclip. També opta el guardó de millor directe, millor artista i millor artista en llengua no catalana. Des d'ahir mateix la revista ja ha obert la segona fase de les votacions. Posteriorment es farà una nova tria amb els grups més votats i s'obrirà una tercera ronda de votacions amb el que es tancaran definitivament. Els resultats s'anunciaran el dia de l'entrega dels premis, que es farà el 5 de març a l'Auditori de Girona. El director de la revista, Juli Gendrau, ha destacat que aquest any hi ha, atenció, un 40% de les nominades que són dones o bandes liderades per dones, apropant-se així cada cop més a la paritat.
Fins aquí l'info migdia d'avui, dijous 30 de gener. Naomi Esteve, gràcies. Fins demà. També gràcies a Víctor Riera, que ens ha acompanyat en els controls tècnics. I tornarem amb més notícies demà, puntuals, a la una. Fins llavors poden seguir connectats a l'actualitat a través de la nostra pàgina web radiocalellatv.cat. Allà, aquesta nit, també podran seguir en directe la retransmissió de l'audiència pública sobre destinacions turístiques intel·ligents. Serà a partir de 2:15 del vespre aquest acte, que es farà farà a l'espai municipal de Can Saleta. A 8:15, tant directe per Ràdio Calella Televisió, també al 107.9 de la FM. Fins demà, adéu-siau.
Recupera l'info migdia a radiocalella.cat.